Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha dit aquesta tarda que els resultats de l'1 d'octubre no poden ser un aval per proclamar la independència. Colau, en una compareixença pública, ha reiterat que la sortida a la crisi de Catalunya no passa ni per aquesta independència ni tampoc per aplicar l'article 155 de la Constitució. També us expliquem que Joan Manuel Serrat ha dit que considera que hi ha espai per a la negociació política abans de fer una DUI. Des de València, on ha rebut avui l'alta distinció de la Generalitat Valenciana, en el Dia de la Comunitat, el cantautor ha declarat que confia que hi hagi un mínim de sensatesa i maduresa política per part dels dirigents espanyols i catalans, als quals ha tornat a demanar que dialoguin. Serrat ha rebut el reconeixement de mans de l'expresident valencià Ximo Puig. I una altra empresa que ha anunciat el trasllat de la seva seu des de Catalunya és Abertis, que ha anunciat que porta la seva seu social a Madrid. Una de les principals empreses del sector immobiliari colonial també ha comunicat avui a la Comissió Nacional del Mercat de Valors que traslladarà la seva seu igualment a la capital de l'Estat. És notícia, d'altra banda, Angela Merkel, que, segons hem sabut avui, ha parlat per telèfon aquest cap de setmana amb Mariano Rajoy i li ha traslladat el seu suport, com també ho ha fet parlant amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker. I s'ha parlat, encara sobre la qüestió de Catalunya, de la via eslovena, és a dir, una mena de declaració d'independència per etapes que no s'apliqui de manera immediata. L'eurodiputat Ramon Tremosa ha dit que aquesta possibilitat seria una bona sortida a l'actual tensió que s'està manifestant en les hores prèvies a la compareixença del president Carles Puigdemont. Recordem, demà a les 6 de la tarda al Parlament de Catalunya. I un últim apunt té com a nom propi la corrupció. I és que la Fiscalia manté la petició de 125 anys de presó per a Francisco Correa per la trama Gürtel. En les seves conclusions, manté l'acusació per als principals encausats i rebaixa de 3 anys la de Bárcenas, per a qui en demana 39. Fins aquí l'actualitat. Avui ens quedem a la veu de Càritas a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel. En motiu de la presa de possessió de Monsenyor Sebastià Taltavull com a bisbe de Mallorca del 24 al 26 de novembre, el Club Més Amics et proposa un inoblidable pelegrinatge a l'illa. El dia 25 serem testimonis presencials de la presa de possessió del bisbe Sebastià Taltavull des de la catedral de Palma. I a la tarda, després de dinar, visita lliure per gaudir del centre de Palma amb tota la seva bellesa. El dia 26 marxarem junts d'excursió al santuari de Lluc amb celebració de l'Eucaristia. I a la tarda tindrem ocasió de descobrir la bonica població de Sóller. Del 24 al 26 de novembre, viu en persona la presa de possessió de Monsenyor Sebastià Taltavull com a bisbe de Mallorca amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust. Cada persona del món no s'assembla completament a ningú.
Enric Valor, converses amb un senyor escriptor, de Rosa Serrano, 1995.
Ràdio Estel.
La La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit, novament. El Papa feia una crida ahir a partir de la paràbola que sentíem a l'Evangeli a seguir Jesucrist a través de la seva història d'amor, aquesta que ens proposa per convertir-nos en la seva vinya, de manera que puguem posar en circulació aquell vi nou que és precisament la misericòrdia de Déu. Avui comencem el nostre programa de caritat recordant aquestes paraules, les d'aquesta paràbola, perquè precisament formar part de la vinya del Senyor comporta el compromís precisament en l'amor, en la donació als altres i en l'ajuda, com la que fa Càritas. Avui dedicarem el programa a la Comissió Sociolaboral de Càritas Catalunya. Després de la primera reflexió que ens faran des de Girona, concretament des de la pastoral obrera d'aquesta diòcesi, ens visitarà Desiree García, que és la cap de formació i inserció sociolaboral de Càritas Diocesana de Barcelona i membre d'aquesta comissió sociolaboral a Càritas Catalunya. Ens explicarà la celebració del Dia del Treball Decent, sobretot aquest dissabte passat, i també el que comporta apostar des de Càritas per aquesta prioritat, que no només hi hagi feina, sinó que sigui amb una mínima dignitat, amb unes mínimes condicions. Després, el testimoni serà el de Jenny Jiménez, una noia de 29 anys que forma part de la Pastoral Obrera de Barcelona i que després d'estudiar per ser tècnic de laboratori d'anàlisis clíniques no acaba de trobar el seu lloc i es troba a l'atur, després de passar per diverses feines, també en alguns casos precàries. La situació d'aquesta jove és un exemple del que està vivint la nostra societat pel que fa al treball juvenil i la seva dignitat. Això, les notícies i l'agenda, com sempre, cada dilluns a la veu de Càritas. Us acompanyem fins a les 9, el Toni Huguet, el Lluís Miguel Luna, la Montserrat Creus i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. El missatge de la caritat.
Avui dia en què el protagonisme és per a la Comissió Sociolaboral de Càritas Catalunya, tenim un nom propi de l'actualitat que ens interpel·la i ens obliga a reflexionar. És el del treball decent. Dissabte passat se celebrava el dia d'aquest àmbit social tan important per a tothom, i particularment per a Càritas i per a l'Església. Avui la reflexió ens arriba de la mà del delegat diocesà de Pastoral Obrera del Bisbat de Girona, Fèlix Musoll, un home que col·labora molt colze a colze amb aquesta Càritas diocesana i, naturalment, també amb Càritas Catalunya. Fèlix Musoll, bona nit, endavant.
Déu vos guard. A motiu del 7 d'octubre, Jornada Mundial pel Treball Decent, s'estan fent una sèrie d'accions de mentalització i de suport a totes les diòcesis de Catalunya. Concretament, el manifest a Girona, fet per Càritas Diocesana, Justícia i Pau i Pastoral Obrera, comença dient que el treball decent és un aliment imprescindible per la justícia social i la cohesió de tota la humanitat. És ben cert, el treball decent és un dret de tota persona humana i les institucions, començant pels estats, l'han de defensar. Un treball decent és, entre altres coses, que vagi lligat a un sou digne, que permeti l'accés als béns que són indispensables per tothom. Però difícilment es podrà aconseguir un objectiu tan bàsic com tenir un treball decent i un salari digne, mentre imperi sense cap obstacle a nivell mundial l'economia especulativa i el poder dels mercats financers, que busquen el màxim guany amb el mínim esforç i no admeten ingerències ni regulacions. Aquest sistema econòmic sotmet els estats al seu poder i els obliga a retallar els drets laborals, que són els drets humans. Per tant, hem de concloure que és un sistema econòmic que va contra els drets humans. Amb tanta permissivitat econòmica, s'arriba al punt que el treball ja no garanteix sortir de la pobresa. Com diu el Papa Francesc, avui hem de dir no a una economia de l'exclusió i de la desigualtat. Aquesta economia mata. Amics, amigues, els creients, no ens equivocarem mai quan ens posem al costat de les persones que més pateixen la injustícia. Bona mentalització Adéu-siau.
Moltes gràcies, Fèlix Musoll, per aquesta reflexió, per aquest comentari avui sobre la dignitat en el treball. Seguim a la Veu de Càritas.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de la Veu de Càritas a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
Dissabte de la setmana passada, el dia 30, a la seu de la Fundació Fiella de Tremp, va tenir lloc la sessió ordinària del Consell Diocesà de Càritas d'Urgell, que va ser presidida per l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell, i president d'aquesta Càritas diocesana. Per part del delegat episcopal i pel director de Càritas diocesana van ser presents també els presidents i directors de les Càritas parroquials del Bisbat d'Urgell.
El Consell va aprovar el pla previst d'inversions per a l'any 2017 de l'entitat i va aprofundir en el projecte Treballem Junts el model d'acció, que vol millorar la seva coordinació i treball en comú. També es va oferir informació sobre el desenvolupament del projecte Nou Grapats, l'empresa d'inserció laboral de Càritas d'Urgell, que promou la reincorporació al mercat laboral ordinari de treballadors amb risc d'exclusió social. L'informe de les activitats de Càritas diocesana i de les Càritas parroquials, així com la valoració de les accions dutes a terme per l'entitat, va cloure la jornada de treball.
Dilluns passat, dia 2, primer dilluns del mes d'octubre, es va celebrar el Dia Mundial de l'Hàbitat, una data en què Nacions Unides vol remarcar el dret bàsic a un habitatge adequat. Amb motiu d'aquesta jornada, centrada en el lema Llars Assequibles, Càritas Diocesana de Barcelona va voler recordar la tasca que realitza la Fundació Foment de l'Habitatge Social, una entitat que treballa precisament perquè les persones més vulnerables puguin disposar d'una llar digna.
Des de la Fundació Foment de l'Habitatge Social defensen aquest dret universal a un habitatge digne des de fa 27 anys. Per això també defensen un parc de lloguer social estable a les nostres ciutats que estigui disponible per a persones que temporalment necessiten suport a causa de la seva situació econòmica o social. La Fundació es va crear el 1990, promoguda per Càritas Diocesana de Barcelona. Posa actualment a disposició dels usuaris més de 400 habitatges. El 45% de les persones que hi viuen són menors d'edat i durant l'any 2017 es van atendre 1.415 persones.
La seu de Càritas Diocesana de Lleida va acollir divendres passat una taula rodona titulada Garantir els drets dels treballadors i les treballadores en el marc de la commemoració de la Jornada Mundial pel Treball Digne.
Ramon Moreno, de la Unió General de Treballadors, i Toni Moya, secretari de Política Social i Ocupació de Comissions Obreres, van parlar sobre aquest tema a la sala d'actes de Càritas Lleida. La delegació de Pastoral Obrera de Lleida, Justícia i Pau, l'Acció Catòlica Obrera Càritas Diocesana de Lleida i la Fundació Jaume Rubió i Rubió van organitzar aquesta activitat per demanar sostenibilitat, protecció social, dignitat, inclusió, diàleg, drets humans, igualtat d'oportunitats, seguretat, desenvolupament personal, ingressos justos i equitat.
La plataforma Església pel Treball Decent va dur a terme dissabte passat una concentració a la plaça de la Catedral a Barcelona amb motiu del Dia Mundial pel Treball Decent per exigir no pas qualsevol treball, sinó un treball decent i per denunciar que, malgrat la recuperació econòmica, a Catalunya més de 380.000 persones amb feina no arriben a final de mes.
Durant la concentració, que va aplegar unes 100 persones, es va desplegar una pancarta en favor del treball decent i es va llegir un manifest amb diferents demandes de les entitats que convocaven l'acció. L'acció va voler ser una esmena a la totalitat al discurs oficial dels governants en matèria laboral i va voler fer visible i denunciar que se segueixen arrossegant dèficits no resolts que han augmentat en els darrers anys, com ho són la temporalitat, la parcialitat, l'economia submergida i l'estancament dels salaris que afecten en bona part els més vulnerables. Aquests factors provoquen que hi hagi persones amb una remuneració insuficient per portar una vida digna i condicions laborals que dificulten la consecució d'un projecte vital a llarg termini.
Càritas Manresa i Càritas Anoia Segarra han renovat totalment els seus portals web. Les dues arxiprestals han modernitzat les seves pàgines web en una línia similar al web de Càritas del Bisbat de Vic, que es va remodelar el 2015. Aquesta nova pàgina l'han realitzada grups de treball voluntaris de les dues Càritas i, entre altres novetats, està adaptada per ser vista per dispositius portàtils com ara tauletes i telèfons intel·ligents.
Les noves pàgines web d'aquestes dues Càritas arxiprestals, caritasmanresa.cat i caritasanoiasegarra.org, volen transmetre l'esperit i el funcionament de la institució, els projectes i programes que desenvolupen i informació periòdica de la seva activitat. Aquesta plataforma digital també permet, entre moltes funcions, fer un donatiu, fer-se soci de Càritas o inscriure's com a voluntari.
I amb motiu de la celebració el 7 d'octubre de la Jornada Mundial pel Treball Decent, les organitzacions que donen suport a la iniciativa Església pel Treball Decent, Càritas, la Conferència Espanyola de Religiosos, la Germandat Obrera d'Acció Catòlica, Justícia i Pau, la Joventut Estudiant Catòlica i la Joventut Obrera Cristiana urgeixen a posar fi a la xacra de la precarietat laboral que caracteritza l'actual mercat del treball. En un manifest difós amb motiu de la jornada, aquestes organitzacions recorden que el treball decent, que forma part dels objectius de desenvolupament sostenible definits en l'Agenda 2030, aprovada ara fa 2 anys per les Nacions Unides, és un element imprescindible per a la justícia social i la cohesió de tota la humanitat.
Un treball decent, afirmen, garanteix un salari mínim vital, la llibertat d'associació sindical, la participació dels que treballen en els assumptes de l'empresa, el respecte de la negociació col·lectiva, el respecte dels convenis, la igualtat de tracte entre les persones, la salut i seguretat en el treball, la protecció social dels que treballen i de les persones al seu càrrec, la protecció contra l'acomiadament, l'accés a la formació i l'aprenentatge permanent i l'equilibri entre la vida privada i la vida laboral. Com es denuncia en el manifest, Espanya s'està assistint a un creixement del treball precari que es presenta sota les formes de la contractació temporal, la contractació a temps parcial i l'ocupació autònoma fictícia. Aquesta situació afecta principalment a les persones més vulnerables, que corren risc de discriminació, pobresa i exclusió. Des de la iniciativa Església pel Treball Decent, es recorda que qüestions com una remuneració insuficient per a una vida digna, unes condicions laborals que dificulten la consecució d'un projecte vital a llarg termini, la vulnerabilitat de la persona davant un retrocés en drets laborals, són la cara visible d'una economia on la persona és un mer instrument que s'utilitza en funció dels interessos del mercat. Aquesta concepció, s'afirma en el manifest, quan no posa a la persona i la seva dignitat en el centre, és contrària al projecte de la Regne de Déu i no pot ser, en cap cas, acceptada des d'una mirada cristiana de la vida. Les organitzacions impulsores de l'Església pel Treball Decent posen sobre la taula una sèrie de mesures encaminades a lluitar contra la precarietat i defensar el treball decent. De manera concreta, proposen
lluitar contra el treball no declarat, l'economia informal, el frau fiscal i els paradisos fiscals,
establir una sòlida base jurídica de drets laborals, implicar els interlocutors socials i els comitès d'empresa en el lloc de treball i reforçar la inspecció laboral i la jurisdicció social,
apostar per la creació d'ocupació de qualitat, garantir els drets a la feina, la protecció social i el diàleg social, així com la igualtat,
fixar salaris i ingressos dignes i suficients,
establir una garantia de capacitats que permeti donar suport a trajectòries professionals que possibilitin l'adaptació a les diferents situacions que una persona pot veure's obligada a afrontar durant la seva vida,
garantir la igualtat de remuneració entre homes i dones mitjançant una resposta global dirigida a reduir el treball precari i una cobertura adequada de seguretat social,
apostar per condicions de treball dignes per a totes les primeres oportunitats d'experiència laboral de joves, com a períodes de pràctiques, d'aprenentatge o qualsevol oportunitat en el marc de la garantia juvenil,
incrementar la inversió pública i privada que connecti els mercats financers amb els mercats productius.
I acompanyar les persones en situacions on l'absència del treball decent provoca inestabilitat, sofriment i manca d'horitzons vitals, propiciant respostes individuals i col·lectives que il·luminin camins d'esperança.
La veu de Càritas. Testimonis i projectes que parlen clar. El treball caritatiu de la setmana.
I avui, precisament, parlem d'això, del treball caritatiu, però sobretot d'aquella font de dignitat que és tenir una feina. Se celebrava aquest dissabte, com ja comença a ser habitual, la segona edició, el Dia del Treball Decent, el 7 d'octubre. Les organitzacions impulsores d'Església pel Treball Decent, per dir-ho així, com una plataforma, posen una sèrie de mesures que s'haurien de començar a valorar i aplicar encaminades a lluitar contra la precarietat i defensar aquesta decència en el treball. Per exemple, lluitar contra el treball no declarat, l'economia informal, el frau fiscal, establir una sòlida base jurídica de drets laborals, també fixar salaris i ingressos dignes i que siguin suficients, apostar per la creació d'ocupació de qualitat, garantir la igualtat de remuneració entre homes i dones, apostar per condicions de treball dignes per a totes les primeres oportunitats d'experiència laboral en joves, incrementar la inversió pública i privada que connecti els mercats financers amb els productius i acompanyar les persones en situacions on l'absència del treball decent provoca tota mena de patiments i situacions desagradables o d'inestabilitat. Això, entre altres propostes, que fa seves Càritas amb motiu del Dia del Treball Decent. Avui, dia en què a la veu de Càritas parlem de la Comissió Sociolaboral, comentem el que ha estat aquesta commemoració. A Barcelona, per exemple, es feia una concentració a la plaça de la Catedral davant de la Seu barcelonina i també altres activitats que s'han anat proposant aquests dies. En parlem tot seguit. I ho fem amb conversa oberta amb Desiree García, que és la cap de formació i inserció sociolaboral de Càritas Diocesana de Barcelona. Avui ve com a membre de la Junta d'aquesta Comissió d'Inserció Sociolaboral a Càritas Catalunya. Desiree García, bona tarda, benvinguda, o bon vespre ja.
Hola, bon vespre.
Com estem?
Molt bé, molt bé.
Com definiríem el Dia del Treball Decent, que ha viscut la segona edició aquest any, oi?
Doncs sí, la veritat que nosaltres hem iniciat aquest segon any amb una gran expectativa, perquè és cert que aquest moviment de l'Església pel Treball Decent té també la seva correspondència a nivell de l'Estat, és a dir, que al llarg de la setmana passada i fins i tot les properes setmanes, doncs, arreu de tot Catalunya, però també de tot Espanya, s'han anat fent actuacions, i ho vivim des de el saber que és un primer pas encara, un primer pas de sensibilització, que és donar a conèixer què entenem per treball decent, no? Però també molt convençuts de que, malgrat la sensibilització, hem de ser propositius, perquè el que hem de fer és intentar incidir perquè administració, empreses, sindicats, doncs, es posin en solfa, diguem-ho així, i puguin impulsar canvis que realment ens portin cap a aquest treball decent.
Mm-hmm. Uns canvis que estan inclosos en el manifest. De quina manera es pot pressionar les administracions, els agents socials, perquè s'aconsegueixi reduir la precarietat i també suposo que generar, no, una mica aquesta consciència social, que és molt important no només tenir una feina, sinó tenir-la en condicions.
Exacte. A veure, pressionar, nosaltres ho seguirem fent des de la nostra acció. Jo crec que Càritas es caracteritza per demostrar fent. I, per tant, en aquesta és la línia en la que seguirem. Per això que fem actes, per això que d'aquí que es facin, doncs, taules rodones, reflexions, actes simbòlics, com el que es va poder fer a Barcelona, però, com dèiem, també tot a Catalunya, no? Però, realment, jo crec que moltes coses no són desconegudes, tampoc, moltes d'aquestes mesures, perquè ja les arrossegàvem, fins i tot d'abans de la crisi, no? Ara bé, és cert que el treball decent avui en dia inclou moltes més coses de les que abans potser en teníem, i per això entén doncs, cobertura social, major negociació col·lectiva, majors drets laborals, i com deien, aquí és on estan implicades totes aquestes organitzacions que comentàvem, no? Administració, empreses i sindicats. I nosaltres seguirem insistint i els anirem a veure com ja ho hem pogut fer i seguirem proposant.
Què es va fer dissabte al Pla de la Seu, o davant de la Catedral de Barcelona? Es va fer un acte, no? Una mena de commemoració del Dia del Treball Decent.
Vam fer un acte simbòlic. La veritat és que, bueno, fruit també una miqueta de tota la situació que estem vivint, vam ajornar una taula rodona de reflexió entorn al treball decent, que precisament tenia aquests tres factors, aquests tres agents, que eren administració, sindicats i empreses, però sí que vam decidir que era molt important poder tenir doncs, un acte simbòlic. En aquest cas hi som moltes organitzacions, i no només Càritas Diocesana de Barcelona, perquè hi ha Cristianisme, Justícia, Justícia i Pau, és a dir, tota una sèrie d'entitats d'Església. I el que vam fer va ser, a banda de llegir un manifest, posar a diverses persones, testimonis que viuen sobretot el treball precari, diverses expressions, no? Doncs atur, contractes de 15 dies. Bueno, hi havia diverses expressions i el que vam fer va ser trencar-les, en aquests fulls, trencar aquestes paraules, trencar el concepte, no? Nosaltres el que volem és seguir trencant amb elements precaris i encendre una espelma, no? Per tal de poder donar llum cap a aquest camí de treball decent. I la veritat que va ser breu, emotiu, i molt, molt simbòlic, i crec que fan falta realment actes d'aquest tipus o gestos d'aquest tipus, a banda, òbviament, de seguir treballant en com incidir perquè aquestes propostes es portin a terme.
Sí, el treball decent, efectivament, en uns moments complicats socialment i políticament a Catalunya, ara ens ho deia Desiree García, continua sent una prioritat igualment, perquè la vida ha de continuar amb el treball, i Càritas és un bon exemple en aquest sentit. Em sembla que són més de 200 les entitats d'Església i organitzacions socials en total que s'han adherit a la iniciativa. Per què insistir tant en el treball decent? Alguns podrien dir, segur que socialment la gent de Càritas us ho trobeu, bé, primer els aturats que tinguin feina i després ja en parlarem. Per què s'ha d'insistir?
Doncs mira, perquè nosaltres veiem les xifres concretes no te les puc donar encara en relació a Càritas Catalunya, la memòria sortirà properament, les properes setmanes, però sí que un estudi que va haver-hi a nivell de Catalunya situava en 14% aquesta nova classe obrera, no? Classe de treballadors que en diuen els treballadors i treballadores pobres, no? Doncs nosaltres el que sí que sabem per diverses Càritas és que en termes generals superem aquesta xifra en 1 o 2 punts. Estem parlant d'un 16% més o menys el 2016, amb bastanta seguretat. Aleshores, realment, és que cal donar prioritat, perquè no tothom està sortint de la crisi d'igual manera. De fet, la crisi social persisteix. I quan parlem de treball decent, donem un pas més enllà en el concepte pel que et deia, no? Contextualment estem parlant de que totes les circumstàncies que envolten el treball siguin decents com perquè les persones puguem sobreviure i cobrir les nostres necessitats bàsiques. I aquest 16% o 14% a nivell de Catalunya amb estudis de població, aquest 16% que no el cobreix o aquest 14% fa que realment haguem de donar-hi prioritat, perquè estem parlant d'angoixes de persones que, malgrat i treballar, no arriben a cobrir les seves necessitats i no poden planificar un projecte de vida a mitjà o llarg termini. No saben si podran anar de vacances, però ja no ho poso ni tan positiu. No saben si podran pagar l'excursió inesperada del seu fill o de la seva filla o planificada, perquè no saben quantes hores treballaran aquella setmana. Per tant, realment estem parlant d'una situació en què, sense ser alarmistes i volent ser esperançadors, però realment hi hem de posar les alertes, perquè hem de corregir-ho. Una societat com més desigual, més injusta, més pobra és com a societat en termes generals, i nosaltres creiem que és una qüestió de justícia, que tothom se'n pugui sortir en les millors condicions, i això s'ha de fer amb unes condicions de treball que et permetin realment evitar la pobresa.
Avui ens acompanya Desiree García. Ella és membre de la Comissió d'Inserció Sociolaboral de Càritas Catalunya i cap de formació i inserció sociolaboral a Càritas Diocesana de Barcelona. Parlem del treball decent. Efectivament, és important partint d'un gran drama, i és que tenir feina en aquests moments, sobretot després d'aquests últims 8-9 anys de crisi, no és signe de sortir de la pobresa. Hi ha molta gent pobra, amb totes les lletres, que té una feina, i això vol dir que no hi ha feines decents, sempre hi ha molta precarietat. I suposo que això no vol dir que des de Càritas es deixi de treballar per donar feina als aturats o per ajudar els aturats a trobar feina, naturalment.
En absolut, al contrari, i seguirem insistint. I en aquest sentit, jo crec que, bueno, i ho veiem en la comissió que comentaves, vull dir, totes a nivell de Catalunya s'estan fent molts esforços, sobretot perquè puguin accedir a la feina aquelles persones que realment estan en pitjors condicions. Però aquesta seguirà sent una aposta ferma per part de Càritas.
Bé, en aquests moments la Comissió Sociolaboral de Càritas Catalunya i també el departament que vostè representa, Càritas Diocesana de Barcelona, la formació i la inserció, quines prioritats té a banda de la qüestió del treball decent? Segur que ja es treballa sobre molts fronts. No s'acaba, això.
No, en absolut. Tant de bo. A veure si arriba algun dia que podem dir que sí que s'acaba, però de moment nosaltres seguim observant el que et comentava, que la crisi ha colpejat de diverses maneres i que no tothom se n'està podent sortir. Hem de treballar també en com aquest col·lectiu o aquesta classe de treballadors pobres pot millorar les seves condicions laborals, i per tant aquest és un altre eix important a treballar. Hem de tenir en compte que segueix arribant, òbviament, en alguns llocs més que d'altres, però que està augmentant l'arribada de persones en situació administrativa irregular, i per això també ens torna a obligar a treballar d'una altra manera, perquè són persones sovint ignorades i, per tant, les hem de poder acompanyar en aquest procés, en arribar a una nova terra i sovint sense identitats. I aquestes són les nostres prioritats, seguir millorant, sobretot, que persones que tenen dificultats d'accedir al mercat, sigui quina sigui la seva barrera, doncs que la puguin solventar. Nosaltres ho hem explicat de vegades, el fet de poder que Càritas ajudi econòmicament a que aquella persona que ha aconseguit un lloc de feina pugui anar amb l'uniforme, és el fet diferencial a que l'agafi o no, no? O tingui ja els ganivets de cuiner. I per nosaltres aquest és l'element clau, i sobretot seguirem treballant per transformar l'economia, una economia capitalista deshumanitzada que nosaltres creiem que pot ser d'una altra manera, que pot ser tot el contrari, que pot ser integradora i que pugui seguir treballant posant al centre les persones. I també seguirem treballant desenvolupant, doncs, l'economia social, sigui nosaltres mateixes, sigui amb fundacions, entitats, cooperatives, doncs, que sovint han nascut a la SIDA de les diverses Càritas diocesanes arreu de Catalunya, no? I aquestes són i segueixen sent les nostres prioritats, actualitzades, perquè el món canvia, però sovint tenen les seves arrels i són semblants al que teníem.
Precisament el món de la inserció en el treball està sent línia de continuïtat a totes les Càritas amb seu a Catalunya, i en algunes d'elles ja unes quantes amb empreses d'inserció laboral en marxa. En parlàvem, sense anar més lluny, la setmana passada amb el director de Càritas d'Urgell, Josep Casanova, que ens parlava d'una secció dintre de nou grapats. També hi ha Càritas d'altres diòcesis, i a Barcelona, des que es va posar en marxa fa uns quants anys, Feina amb Cor, no cal dir-ho, no? També amb l'ajuda moltes vegades d'agents externs, però que busquen el mateix dins la societat, perquè Càritas no està sola.
Per sort no ho estem. I sí, totalment, hem de buscar sinergies entre nosaltres. Vull dir, el fet d'aquest impuls a l'economia social, doncs, no és casual. Vull dir, ho fem amb intencionalitat transformadora, però també això, no?, sense menysprear aliances que ens poden ajudar a aconseguir-ho. Realment, una economia més humana i al servei de les persones, nosaltres hi creiem, si més no, molt més del que ho és ara, i seguirem treballant això amb empreses d'inserció que estan fent la seva funció justament per persones que després poden fer el seu salt cap al mercat ordinari.
Recuperant la qüestió del treball decent que ens ocupa avui, en el manifest que s'ha fet a nivell d'Espanya des de la iniciativa Església pel Treball Decent, s'afirma que un treball decent garanteix un salari mínim vital, la llibertat d'associació sindical, la participació dels que treballen en els afers d'empresa, el respecte a la negociació col·lectiva, els convenis i altres valors positius. I també es diu que a Espanya s'està assistint a un creixement del treball precari que es presenta sota les formes de la contractació temporal, a temps parcial i l'ocupació autònoma fictícia, una situació que afecta principalment les persones més vulnerables que corren el risc de discriminació, pobresa i exclusió. Bé, tornem a la mateixa, a constatar una realitat i a fer pressió, a més, amb l'objectiu de desenvolupament sostenible d'aquesta agenda del 2030, aprovada fa 2 anys per les Nacions Unides, on es considera el treball decent un treball, una qüestió imprescindible.
Sí, sí.
La pressió
sí.
No és només d'aquí, per tant, és internacional.
No, no, realment és un concepte, a més, que també l'Organització Internacional del Treball se'n va fer... Vull dir que per això considero que realment hem d'anar sensibilitzant, cada cop més tothom hem de conèixer aquest concepte, l'hem de posar en valor i, sobretot, doncs, l'hem de reclamar, no? I en aquest sentit, és cert que ho estem veient, que part de la recuperació econòmica s'està fent amb treballs precaris que el que fan és allunyar-nos d'aquest treball decent. I el que hem de fer és exigir que també en la creació o en la sortida d'aquesta crisi i el desenvolupament d'un nou sistema productiu no cometem errors del passat i puguem crear llocs de qualitat. Al cap i a la fi, també, moltes empreses, per sort, també ja ho saben, però quan més contents i contentes estan els treballadors d'una empresa, més productiva és aquesta empresa. Per tant, amb empreses més humanes no va en detriment de que no puguin obtenir el seu benefici, que és legítim, per altra banda, sempre i quan sigui des d'unes mesures proporcionals, no? Però, en aquest sentit, nosaltres no és exclusiva una cosa de l'altra, no és excloent.
Des de Càritas, Desiree García es parla sovint de la necessitat d'arribar a pactes, sobretot a un gran pacte per l'ocupació entre les administracions públiques, els poders públics i les entitats de la societat civil, entre elles, evidentment, l'Església i Càritas, sobretot. Aquí s'inclou el treball decent. Pensen vostès des de Càritas que seria un pas important per millorar aquest problema de la manca de treball decent, un pacte?
Nosaltres hi serem, però sempre a pactar, a obrir, a poder establir diguem normes de joc que afavoreixin que persones que realment són excloses doncs puguin integrar-se, sempre hi serem. També és cert que i es pot veure a tot Catalunya que quan hi ha una entitat del tercer sector de reconegut prestigi acompanyant persones, la receptivitat de les empreses també és més alta, no? I aquí potser se'ns apunta un camí, en certa manera, que és que l'administració, d'una banda, ha d'acompanyar aquestes persones, no? I és cert que, malgrat doncs, que hi hagi manca de recursos, doncs, hem de decidir també on posem les nostres prioritats com a administració o com a societat, però també és veritat que el tercer sector porta molts anys treballant amb el tema de l'acompanyament laboral a persones amb especials vulnerabilitat i els resultats és que l'augment de confiança també per part de les empreses augmenta. No? I jo crec que dins del marc de la responsabilitat social. Per tant, jo crec que aquí, quan també les Càritas ens hem posat a mirar, no, el tema de la intermediació i veure doncs, quines empreses i empreses amb cor que sempre s'hi sumen, que hi ha doncs, voluntarietat, també és en part perquè... Per això, perquè Càritas és un segell que té força al darrere, no és una marca buida, sinó que té una trajectòria amb acompanyament que penso que marca la diferència en relació amb altres organitzacions, que és la seva funció empresarial i que, per tant, únicament el que fan és posar oferta i demanda en solfa.
Moltes vegades la precarietat laboral o la manca de decència, per dir-ho així, s'amaga en situacions en què potser petits empresaris o potser treballadors mateixos diuen és que no hi ha més remei, hem de treballar en aquestes condicions, és que si no, no tinc feina, és que si no, no em surten els números, poden dir... Davant d'això, què es pot dir? Potser aquesta és la pregunta clau.
No, i és una part de realitat, eh? Jo no poso en qüestió la bona fe i les circumstàncies...
No és per justificar, però sí, exacte.
No, sovint hi ha de tot, com tot.
Sí.
A tot
totes
arreu.
Les circumstàncies extremes.
Exacte,
que de vegades es donen.
No? I de la mateixa manera que una persona sovint es veu obligada a estar en el mercat negre pel que sigui, perquè les seves circumstàncies... També es poden trobar empresaris així. El que nosaltres creiem és que el que precisament per evitar-ho s'han de crear les condicions que permetin la subsistència d'ambdues bandes en aquest sentit, sense que es vegin com una confrontació i que el que donin sigui benefici a les dues, l'una perquè pugui sobreviure des del punt de vista de les seves necessitats i l'altra, des del punt de vista de l'empresa, perquè pugui sobreviure des del punt de vista de viabilitat. També, de vegades, parlem d'empreses com si no hi haguessin persones al darrere, i al cap i a la fi, les organitzacions estan integrades per persones, i a les persones ens passen coses al llarg de la nostra vida. Siguis empresari, siguis autònom, fals autònom, o siguis un treballador contractat o que està a l'economia submergida. I la veritat és que el teu fill o filla o mare o pare o germà es posi malalt no és una excepcionalitat, sinó que és lo normal. I aquí és on ho hem d'integrar, des de la normalitat de que això pot passar, i a partir d'aquí hem d'imaginar una societat i un sistema econòmic on aquestes coses passin i això no signifiqui que hem de perdre productivitat.
Avui ens acompanya Desiree García, cap de formació de Càritas Diocesana de Barcelona i una de les 8 membres de la Comissió Sociolaboral de Càritas Catalunya, que agrupa els responsables de les Càritas Diocesanes com un referent a nivell confederal sobre actuacions concretes per desenvolupar vies d'integració i reintegració en el món laboral de persones desfavorides i també per incrementar la participació dels immigrants en el món laboral. Com definiria la tasca d'aquesta comissió interdiocesana? Potser un impuls molt necessari, no?, per a les Càritas Diocesanes.
Molt necessari, molt útil, perquè sovint la tasca diària a vegades t'aïlla, I és molt important també saber què fan companys i companyes. Sovint intentem imaginar-nos grans respostes i de vegades estan inventades, també per conèixer realitats diferents, perquè òbviament doncs, no és el mateix la situació que pot estar vivint diocesana Urgell, que diocesana Barcelona, diocesana Girona. Hi ha punts comuns, però també hi ha punts divergents i és important conèixer-los i conèixer totes les realitats, i també són un punt de partida, no?, per unir línies i per poder tirar-les endavant. Aleshores, des d'aquest punt de vista, és una comissió necessària i amb una tasca molt important a fer cada any.
Esperem que pugui seguir endavant amb molta eficàcia, donant pautes d'ajuda a molta gent que ho necessita. Ja sabem que Càritas no arriba, malauradament, mai a tothom, però estem segurs que s'intenta i s'aconsegueixen grans resultats, que això és el que anima els professionals, com ara vostè, i molts voluntaris a seguir en la mateixa ona.
Sí, 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 cert. Sempre hi ha algun petit cas que dius, vinga, va, aquest és el motiu pel qual ens aixequem tots els dies i ens n'anem a treballar i contents, a més, i sentint-nos afortunats, que també és molt important.
La celebració o commemoració del Dia del Treball Decent cada 7 d'octubre també pot ser un impuls. Esperem que la celebració, si té força, serveixi d'alguna cosa, i si perd força és perquè ha millorat molt, no?
Exacte. Nosaltres ho seguirem intentant. Sabem que és una primera fase, però el 7 d'octubre i al llarg de tot l'any hem d'utilitzar-ho per seguir parlant del treball decent com a un objectiu a aconseguir.
A més, és bo parlar en positiu, no?, perquè es parla de la precarietat, que és la visió negativa, però el treball decent, no?, la decència.
Exacte,
la també. Mínima dignitat.
Està bé també donar-li la volta i veure-ho des d'un punt de vista positiu, no?, cap allà és cap on volem anar, no?, amb aquestes condicions.
I finalment, Desiree García, algun comentari per acabar? Segur que ens queden coses pendents de desenvolupar, un altre dia ho farem, però algun missatge per als oients en aquesta línia. Oients que segur que en molts casos coneixen família, amb tots els membres a l'atur, o famílies on s'està treballant en precari d'una manera que no dona per viure, en fi.
Doncs que la lluita hi és, que no es desanimin, que també és cert que l'economia es mou i hem d'aprofitar. Aquest és el moment, també, perquè puguem dir-hi la nostra, sobretot les persones i entitats que pensem que l'economia pot ser això, molt més sostenible, molt més solidària i molt més humana del que no pas la tenim ara, posant al centre les persones.
Novament, gràcies. Desiree García, cap de formació i inserció sociolaboral de Càritas Diocesana de Barcelona i membre de la Comissió Sociolaboral de Càritas Catalunya. Com dèiem, ànims endavant. Esperarem la memòria que sortirà a mitjans d'octubre, d'aquí uns dies, la memòria de Càritas Catalunya, amb aquestes dades que ja ens ha avançat que a Barcelona doncs, són d'un percentatge superior a la mitjana de Catalunya pel que fa a l'atenció a aquests casos, no?, de gent que té feina i necessita ajuda.
Veurem, però com sempre les xifres ajuden i també tant. Marquen el camí. Per tant, seguirem.
No són només les xifres, sinó els rostres, però les xifres ajuden a entendre
ajuden.
Els rostres.
Totalment.
Que vagi molt bé, una abraçada a tota la Comissió Sociolaboral i fins una altra.
Moltes gràcies.
Seguim a la veu de Càritas.
La veu de Càritas. Protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Caldrà dir que sí és la cançó que us proposem interioritzar i compartir amb nosaltres aquest tema interpretat per Cairoi. Caldrà dir que sí, cada dia és una interpel·lació per a tots, també els qui d'una manera o una altra ens vinculem a Càritas.
Cada dia, a cada moment, cada passa, caldrà dir que sí, tot i amb dubtes, a cada moment, cada passa. Els qui venen. Caldrà començar un nou somni, fent un nou camí pels qui venen.
La veu dels testimonis.
I avui dia en què parlem de qüestions sociolaborals, tenim un testimoni que il·lustra molt la gran prioritat de vetllar perquè tothom tingui feina i la tingui digna, decent. És Jenny Jiménez. Va estudiar de tècnic de laboratori, d'anàlisis clíniques i, en lloc de treballar d'aquest àmbit que li agrada, va haver d'anar a una aula a ensenyar nens a fer manualitats. Encara que té 29 anys i ha estudiat, Jenny Jiménez continua vivint amb els seus pares perquè no té autonomia econòmica. A la seva generació, la que ara té doncs, aquesta edat, a prop dels 30, li van dir «Tu estudia i quan surtis tindràs feina». I, en canvi, no és veritat. Amb Jenny Jiménez parlem durant els propers minuts. És, sens dubte, un dels perfils de persona jove, ja amb una joventut avançada, per dir-ho així, als seus 29 anys, i que es troba sense feina. Jenny Jiménez, bona tarda o bon vespre, benvinguda.
Bona tarda.
Com està?
Bé, bé.
Bé, com definiria la seva situació? Què és el que busca dins la dignitat de tenir una feina?
Doncs poder realitzar-me, no?, com a treballadora i, no sé, després d'haver estudiat, doncs, aquesta autorització que et pot donar el treball que t'agrada.
Uh-huh. Potser, a banda de les qüestions de gestió econòmica, de no saber administrar el treball entre tota la societat, falla també l'educació, perquè això que vostè diu que li van dir tu estudia i quan surtis tindràs feina, això no és ben bé veritat, potser falla la pedagogia a l'hora de transmetre aquests conceptes.
I tant, i tant. La meva generació, això es deia sempre, era el futur, no? El que estudiava, si estudies, trobaràs feina segur i del que has estudiat. Això és el que em deien tothom.
Sí, semblava que només valia estudiar, tot el que sigui doncs, un aprenentatge d'un ofici o altres alternatives que a moltes persones els hi podien anar bé, doncs semblava que no servia. Estudiar, i si pot ser tothom a la universitat, no?
Això mateix, sí. Jo tenia FP i ja em deien, no, però això és poc, fes més, i bueno.
Bé, i a què ho atribueix vostè, això? A una penetració d'un cert elitisme o aquesta competitivitat tan ferotge que de vegades impera a la societat? Com ho veu? Com ho veu?
Potser sí, potser és aquesta creença que el que té més o el que fa més tindrà més futur o trobarà alguna cosa millor, però això no sempre és fet. Crec que a vegades ens fan creure que, que hem de competir entre nosaltres per ser el millor.
Avui ens acompanya Jenny Jiménez, que és també membre de la Pastoral Obrera a Barcelona. D'on és vostè? De quin origen té?
Jo soc d'aquí, de Catalunya, vaig néixer aquí.
Sí.
El meu pare és d'Andalusia.
Sí.
I la meva mare va néixer també aquí. I he viscut tota la vida a la Trinitat Vella, que és un barri de la perifèria de Barcelona.
Per tant, és catalana, evidentment, de mare andalusa, per tant, amb sang catalana i sang andalusa.
Sí.
Molt bé. Això és una qüestió purament circumstancial que, evidentment, no té res a veure ni en la dignitat ni en la situació, però vaja, que vostè ha nascut aquí i ha conegut... No és una persona que hagi vingut fa 4 dies de fora.
No, res. Jo he nascut aquí.
Bé, què troba en la Pastoral Obrera, en l'Església i en Càritas que cregui que la pot ajudar a trobar una feina aquí? Quina és la seva situació en aquests moments pel que fa a buscar una feina que li pugui permetre doncs, una independència econòmica i també una dignitat personal?
Doncs ara el que faig és, sobretot, anar a llocs on sé que busquen feina, no? Que busquen un lloc de feina i emplear currículums. I també, com no sóc d'estar molt a casa, vaig anar a estudiar un altre cop, ja estic a segon, amb l'esperança que les pràctiques, no?, em pugui obrir més a aquesta oportunitat de treball, que no sempre és així, però bueno, almenys si coneixem més gent d'aquest món, serà més fàcil. I la Pastoral Obrera som molta gent que estem aquí treballant per la dignitat del treballador i sempre hi ha un espai on pots parlar, compartir testimoni, tenir altres persones que estan en la mateixa situació.
Vostè ha treballat ensenyant a nens a fer manualitats i ha fet altres feines, no? Ara mateix està a l'atur, però ha fet feina, ha treballat.
Sí, i tant, sí. Vaig estar molt de temps treballant al sector de la farmàcia hospitalària i va estar molt bé, però quan van vindre els recortes, no? Els famosos recortes...
Sí, les retallades.
Això mateix, retallades, no? Doncs van anar tots els suplents al carrer i...
I li va tocar anar al carrer?
I va tocar al carrer, clar.
Com a molta gent passa. Bé, sap vostè que se celebra des de l'any passat el Dia del Treball Decent, el 7 d'octubre. No sé si ha participat directament en les concentracions que s'hi han fet o en les activitats, però vostè quina importància dona a un dia així i quina utilitat creu que pot tenir?
Doncs el tenir un dia és significatiu perquè ja es pot fer més difusió del que és el treball decent, que encara hi ha molta desconeixença. Sí que he participat en tot el que hem fet des de la pastoral i la veritat és que és important perquè d'alguna manera hem de transmetre aquest valor del treball digne i decent i bueno, tenir un dia és molt positiu perquè ens dona aquesta visualitat, no?
Es visualitza que, a més de tenir feina, és important que la feina sigui amb unes condicions mínimes. Vostè, en les feines, en l'experiència laboral, no cal que digui quina feina ni a on, però té la sensació que de vegades el seu treball no ha estat prou decent? Li ha faltat aquesta dignitat mínima?
En alguns treballs, sí. En altres, potser no, però... I potser no... No és que m'he fet cobrat, ha sigut la menys digna.
No és qüestió només de salari, de cobrar
això,
més.
Això mateix. No és una qüestió sols de salari. A vegades és més una qüestió de qualitat del treball, de la situació en què et trobes, inclús de les hores, no? Que has d'ampliar això. No? A vegades diuen, no, has de fer més hores. I, bueno.
Bé, avui parlem amb Jenny Jiménez, és el nostre testimoni en un dia en què la veu de Càritas a Ràdio Estel parla sobretot de qüestions sociolaborals. I l'exemple d'ella, una jove amb 29 anys sense feina, és malauradament molt comú. Parla vostè amb amics i amigues seves o coneguts o persones que coneix aquí o allà i que estan en la mateixa situació? Aquesta solidaritat entre els aturats pot ser un impuls?
Sí, sí, tant que sí. El tenir-ne gent que estan en la mateixa situació és molt important, perquè la situació d'atur, sobretot del jovent, és molt decepcionant, i el tenir-ne a prop gent que pots parlar i pots fer-te com, no, una manera més d'esperança a trobar feina és important, i sí que tinc joves que conec, que estan en la mateixa situació i intentem...
I s'ajuden mútuament.
Sí, això.
Jenny Jiménez ha estudiat per dedicar-se a tècnic de laboratori d'anàlisis clíniques. Ara diu que està fent, no?, i ens ho comentava abans, nous estudis en segon curs, i té alguna esperança de refer-se laboralment o de reubicar-se, perquè, si no, tenim tots la sensació de fracàs, i això no ha d'existir a la vida d'una persona.
Això, sí.
En quins àmbits posa ara les expectatives Jenny Jiménez de cara a trobar una feina? Quina seria la seva?
Doncs, com jo sé moure un laboratori, doncs he ampliat una mica els coneixements, i estic mirant a la indústria farmacèutica, tot el que és laboratori, sector de qualitat, això.
Aquest món està laboralment malament ara? Hi ha possibilitats? Com ho veu?
Diuen que hi ha possibilitat, que encara la indústria sempre fa falta gent, com és molt gran, són empreses molt grans, sempre hi ha molta més reinserció que no als hospitals. Esperem que sí.
Esperem que sí. A més, és bo que hi hagi persistència, perquè si vostè té aquesta vocació, si li agrada aquesta feina, encara que s'hagi hagut de dedicar a altres coses temporalment o per necessitat personal, doncs és bo apostar, no? Allò que es diu, una cita evangèlica molt important, que el teu sí sigui sí i el teu no sigui no. Per tant, apostar per aquesta feina també és bo.
I tant.
Bé, Jenny Jiménez ha estat la nostra veu de l'esperança dins la seva situació d'aturada. Vol comentar alguna cosa per acabar? Algun missatge als qui ens escolten, que segur que coneixen molta gent en una situació com la de vostè, o persones que treballen de manera insuficient o indigna? Què diria?
Doncs que no estan sols en aquesta situació, i que siguin, no, que l'esperança la perdin, i que d'alguna manera és una situació més social que no culpa de mi mateix, no? Que a vegades solem culpar-nos.
Doncs molts ànims. Esperem que puguem parlar una altra vegada amb Jenny Jiménez, membre de la Pastoral Obrera de Barcelona, i també una persona que es troba a l'atur però que espera treballar un dia, doncs que una propera vegada que parlem tingui feina i ens la pugui comentar en termes d'esperança, no? I de dignitat.
Gràcies.
A vostè una abraçada i fins una altra.
Fins una altra.
Adéu-siau.
La veu de Càritas, un missatge humà per posar llum en la foscor.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
L'agenda de Càritas.
Tenim una setmana amb un dia festiu, dijous, Festa del Pilar, i aquest divendres, dia 13, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Sort, es farà una reunió amb el voluntariat de Càritas d'aquesta localitat per organitzar el treball sobre la Fira de Tardor de la mateixa ciutat de Sort.
Dilluns que ve, a les 9 del matí, al centre Sant Domènec de Balaguer, a la plaça Josep Carner Ribalta, sense número, es farà un curs per desenvolupar i executar de manera correcta les tasques pròpies de les ocupacions de mosso de magatzem i reposador.
I també dilluns vinent, a 6:45 de la tarda, es farà la inauguració del Centre d'Escolta Sant Josep Obrer, al carrer Sagarra número 24 de Torreforta, a Tarragona.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Fins aquí aquesta edició de La Veu de Càritas. Gràcies per la vostra companyia. Aprofitem per felicitar les que porteu el nom de Pilar pel vostre sant aquest dijous. Nosaltres tornem dilluns vinent, dia 16. També felicitats a les Tereses, que celebreu el sant Santa Teresa de Jesús diumenge, en aquest cas, com cada 15 d'octubre. Bona setmana i salutacions de l'equip, amb el Toni Huguet a les vies de so i la resta, el Lluís Miguel Luna, la Montserrat Creus i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Adéu-siau.